Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20 minuts. Estem al bell mig de la setmana, dimecres 6 de febrer del 2019, hores d'ara, amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Com sempre, tot seguit buscarem la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Per cert, amb importants novetats al pla esportiu, almenys del que fa al futbol, ja veureu de què parlo. També parlarem de... Escoltarem l'entrevista Cosmopolit amb el Cosme García, cap a 3:15 aproximadament, i arribarem a la una obrint la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, ja saps que et proposem doncs, opcions d'oci, activitats d'oci, i ho fem a la nostra Nacional 240, que és aquest espai que fem conjuntament amb els companys de Cope Tarragona i també des de Lleida. Per tant, propostes d'aquí, propostes d'allà, perquè les puguin gaudir la gent d'aquí i la gent d'allà, que no ha d'haver cap mena de problema, si menys no el tema de la distància, el tema del transport, però vaja, salvant això, doncs grans propostes que fem cada dimecres. Jo ja t'avanço que avui la que et proposaré des de Lleida té a veure amb la música, i amb la música en directe. I a 2:15, parlem de noves tecnologies, ho fem sempre des de l'InfoCope Lleida, amb el Jaume Sitjà i amb el David Casero. Parlem de noves tecnologies de manera planera, de manera que ho puguis entendre, i si no, doncs posa'ns un missatge i ens estires de les orelles. Ens dius, escolta, que no entenc res del que dieu, que ho feu molt tècnic, que no és això el que vam pactar. Tens el nostre número de WhatsApp per fer-ho, al 664-526-180, 664-526-180. I ara sí, ja que busquem aquesta predicció meteorològica amb la Carolina Pons. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui predominen els cels poc ennuvolats, fins i tot clars a Lleida. Les temperatures mínimes han pujat, també les màximes al terç nord, però estan baixant al sud. En veurem màximes de 16 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Lleida, 13 a Balaguer i Viela i 12 a Tàrrega. També veurem avui gelades febles al Pirineu i bufa vent variable fluix. Per demà dijous, cels amb intervals ennuvolats bàsicament de tipus alt, i a la tarda estaran encara més ennuvolats al Pirineu. És probable que hi hagi alguna precipitació feble i dispersa al terç nord durant la segona meitat del dia i en forma de neu per sobre dels 1.600 metres. Tindrem també bancs de boira matinals a la plana. Temperatures sense canvis important, veurem màximes de 15 graus a la Seu d'Urgell, 14 a Balaguer i Lleida, quan a les mínimes destaquem 0 graus a Viela, 1 a la Seu d'Urgell i 2 a Lleida. També demà bufaran vents variables fluixos i tindrem gelades febles al Pirineu. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Aquests temes que no et canses d'escoltar i que, a més, quan confirmes doncs, des de quan l'escoltes, doncs déu-n'hi-do, Ja saps que, si vols, mira, fem un concurs ràpid, de 30 segons. M'envies un WhatsApp al 664-526-180, 664-526-180, i em dius, escolta, què està sonant? Qui ho canta? Què canta? Des de quan ho canta i en quin àlbum estava inclòs aquest tema? Va. 6, 6, 4, 5, 26, 180. Rafa em diu que és el que sap que la veu és de Lighthouse Family, però que no sap l'any, però que li sona que això és segle XX. Doncs mira, Rafa, sí, és segle XX, però de quin any? Feu Shazam, que si no, no té gràcia això, eh? Ho hem de fer de memòria. 664-526-80, enviem un WhatsApp i em dius, escolta, qui canta? Ja ho sabem, el Lighthouse Family, però què canta? I a quin any? Sempre fa gràcia això de l'any, eh? Mira, la Laura sí que ho té clar, és... A més, ho té clar perquè, a més, diu que és una... que és un tema que li va marcar una època de la vida que la va ajudar a treure el cap, a sortir en band. És de l'any 1997, és el Hide de Lighthouse Family. És un tema que, per cert, trobaves dins d'un treball discogràfic que portava per títol Postcards from Heaven. Postals des del paraís. En fi, que busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui, entre d'altres coses, direm que ja coneixem el nou entrenador del Lleida Esportiu.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Bé, d'això en parlarem al moment d'esports. Abans, però, comencem parlant de successos. I és que, una vegada més, hem de tornar a parlar d'un accident a la xarxa viària lleidatana, tot i que aquest cop... sense víctimes mortals. Una conductora es va salvar ahir la vida després de caure el seu vehicle per un desnivell d'uns 150 metres a Bellver de Cerdanya. Segons van informar els bombers de la Generalitat, l'avís es va rebre a les 9:20 del matí al registrar un turisme, una sortida de via en un camí asfaltat que uneix els nuclis de Cortàs i Éller. Amb crònica judicial, confirmen l'absolució a un policia espanyol acusat de ferir una dona l'1 d'octubre a Lleida perquè complia el seu deure. L'audiència considera que la reacció de la gent va ser instintiva, absolutament comprensible i proporcionada. I l'arquebisbat de Tarragona destituirà mossèn Font en confirmar-se que va ser investigat per abusos a menors. El religiós és fill de Constantí i ha estat en actiu com a rector d'Arbeca i altres pobles de l'Urgell. Per la seva part, el rector ha demanat disculpes i ha agraït la confiança depositada per l'arquebisbe i ha deixat ja les parròquies després de confirmar-se que va ser investigat per presumptos abusos a menors. Per cert, que l'oficina de l'atur de Lleida, que ja sabeu que està al carrer Acadèmia, que la tenim relativament a prop, que en el seu moment la seva ubicació va portar controvèrsia, doncs han passat 10 anys i marxen. Marxen perquè diuen que les actuals oficines presenten deficiències de ventilació. Aquest proper divendres s'obriran les pliques del concurs públic convocat pel govern i sabrem on serà la nova ubicació de l'oficina del SOC després d'estar 10 anys al carrer Acadèmia. Andorra està predisposada a participar del projecte Pirineus Barcelona per organitzar uns Jocs d'hivern al 2030. L'oferiment de l'executiu del Principat ha estat ben rebut per la Secretaria General de l'Esport. I 300 persones signen un manifest per crear una àrea econòmica especial al Pirineu amb Andorra com a epicentre. El text compta amb el suport de figures de l'àmbit polític, econòmic, social i cultural de Catalunya i de l'Arieja. Per la seva part, Joan Ganyet, un dels impulsors d'aquest manifest per crear aquesta àrea econòmica especial entre Andorra i els Pirineus, explica que aquesta proposta és una possibilitat de fer alguna cosa que ens tregui de la marginalitat com a territori pirinenc.
Una eina per compartir recursos, per tenir un projecte conjunt de futur, però una cosa encara potser més important, la possibilitat de fer alguna cosa que ens tregui de la marginalitat. És lògic que des de Tolosa, des de Barcelona, des de Madrid o des de París se'ns vegi com uns habitants llunyans, no? I es tractaria de fer un impuls.
Thank you. Ahir ho vam informar i avui la Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya ofereix als visitants d'Espot anar a esquiar a Porta i Neu, a Baqueira, Beret, sense sobrecost mentre no es reobri l'estació. La mesura que està en marxa i que s'aplicarà fins el proper diumenge s'aplicarà a les persones que tenien reservat un hotel a la localitat amb forfet de temporada. Recordem que el que passa és que està averiat el telecadira que dona accés a les pistes i que, per tant, doncs, dificulta i de molt la manera per accedir a les pistes d'Espot. La denominació d'origen protegida Les Garrigues planteja incorporar 17 nous municipis a la seva àrea geogràfica. La proposta preveu sumar noves poblacions de Les Garrigues, l'Urgell i el Segrià, i també alguna del Pla d'Urgell i de la Segarra. La proposta d'ampliació, que compta amb el suport del 80% de cooperatives i molins, suposaria ampliar l'actual àrea geogràfica amb 17 nous municipis limítrofs que sumen unes 30.000 hectàrees de cultius agraris, dels quals unes 800 són d'olivera, segons ha explicat el president de la DOP Les Garrigues, Enric Dalmau. I ahir es va presentar l'ANIMAC 2019, que, entre d'altres coses, podem destacar que projectarà 343 treballs d'animació i tindrà com a tema principal l'stop motion. La mostra comptarà amb la presència de Peter Lord, Catalina Lindquist i Mark Osborne i homenatjarà el creador de Bob Esponja, Stephen Hillenburg. La directora d'Anima, Carolina López, destaca la participació a la 23a edició del certamen del creador de Kung Fu Panda, el Mark Osborne.
Tenim un convidat realment d'excepció aquest any a banda d'aquests dos gegants, que és el Mark Osborne. Segur que tots n'heu sentit parlar de Kung Fu Panda, que és tota una saga. Ell és el director de la primera i creador, diguéssim, de tota aquesta saga. I també, darrerament, va estrenar una pel·lícula que ell considera més personal, que és la del Principito, la del Petit Príncep. Ell és el director, és un senyor que ha treballat a DreamWorks, bueno, en fi, amb un curtmetratge, també subvé del món independent. Ell té un lligam molt fort amb l'stop motion, perquè tots els seus curs inicials i fins i tot al principi tot també inclou un segment sobre aquesta tècnica.
I abans de parlar d'esports, encara ens quedarà temps per dir-te que el cant de les completes del Santíssim Misteri, una obra singular de la música litúrgica catalana del segle XIX, s'ha interpretat ahir dimarts a les 8 del vespre a l'església gòtica de Santa Maria de Cervera. Un any més, el temple s'ha omplert de públic i solemnitat per escoltar aquesta obra que es caracteritza per combinar la música de l'església i l'esperit popular. Aquest any, coincidint amb la celebració de Cervera, capital de la cultura catalana 2019, el cant ha estat declarat festa patrimonial d'interès general, el màxim nivell de protecció previst per la Generalitat. El cant hi prenen part l'orquestra, el cor, que són quatre veus mixtes, i els solistes, sota la direcció de Xavier Puig. I ara sí, arriba el moment en el que parlem d'esports. Com sempre, ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Supera els teus límits. Uneix-te als grans i viu intensament amb la nova gamma SUV de Hyundai. Pots fer-ho amb la tecnologia, seguretat i el disseny del nou Tucson. Amb una allau de connectivitat, caràcter urbà i estil amb el Kona, o amb la sofisticació, luxe i l'espai del nou Santa Fe. Nova gamma SUV de Hyundai. Tu el tries. Hyundai.
Control motor. Avinguda de les Garrigues 68. Lleida.
Doncs ho avançàvem dilluns a la radiografia ja, ni 24 hores després de la derrota del Lleida Esportiu 0-2 al Camp d'Esports davant del CUE del Teruel, que, Gerard Badalejo va ser destituït el mateix diumenge al vespre, però avançàvem que el substitut estava, doncs, entre una terna de candidats que ja havien sonat a l'estiu, Ángel Villadero, Juan Carlos Oliva i Pablo Alfaro. Però ara sí que podem dir que ja tenim substitut, ens informa Roger Prieto.
Efectivament. Ahir, com estava previst, vam tenir Fumata Blanca i Juan Carlos Oliva es va convertir en el nou entrenador del Lleida Esportiu. Hem de dir que era un dels quatre candidats que la direcció esportiva contemplava ja l'estiu, juntament amb Pablo Alfaro, Ángel Viadero i Carlos Pouso, els mateixos noms que venien sonant després de la destitució del Badalejo. Oliva ja era la primera opció al juny, però va acabar optant pel futbol nicosià, on va ser destituït després de guanyar els dos primers partits i perdre els tres següents. El tècnic és un vell conegut de l'afició blava. La seva primera experiència com a entrenador va ser precisament al filial blau, on tenia les seves ordres l'actual president Albert Esteve. La primera prova de foc per Oliva serà aquest diumenge al camp d'un rival directe com el Cornellà. Allà intentarà sumar la primera victòria del 2019 i trencar així una ratxa de 5 partits sense sumar els 3 punts. L'entrenador firma fins a final de temporada i llavors valorarà la seva continuïtat en funció dels resultats. Avui a la una presentació i aquesta tarda dirigirà el seu primer entrenament.
Doncs s'estrenarà, gràcies Roger, s'estrenarà amb un partit complicat, com és davant del Cornellà, però que si es dona un cop de puny sobre la taula i es treuen aquests 3 punts, de ben segur que donarà una força extra per afrontar el que queda de temporada. Fem una pausa i de seguida està amb nosaltres Mari Carmen Salvador.
35.597 és la xifra de persones refugiades que han mort mentre arribaven a Europa. El periòdico reflexiona sobre la crisi i publica un suplement amb el llistat, origen i causes de la seva mort. Aquest diumenge amb el periòdico. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Sí, molt bon dia a tots.
I amb la Mari Carmen ja sabeu que fem memòria. Tal dia com avui, un 6 de febrer, però de l'any 1994, o sigui, és això tirant enrere 25 anys, de què es parlava?
Mm-hmm. La Diputació de Lleida es va comprometre a instal·lar els tallers de la gent gran de la llar de Sant Josep a la Caparrella l'any 1996. Es va comprometre en la reunió de l'Associació de Pares del Centre. Les noves instal·lacions ocuparien un dels edificis en obres que s'estaven realitzant i estaven, doncs, a l'antiga estructura. Analitzaven bé l'antiga estructura per si allí es podien, doncs, acabar de construir els edificis per poder després albergar en aquests tallers. Mm. També el Consell de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat, el conseller Josep Maria Cullell, va anunciar que l'any 1994 es faria la licitació completa de l'eix transversal. O sigui, estem parlant d'aquest mateix any, fa 25 anys exactes. Sí, sí. Aquesta nova via, l'eix transversal, permetria anar en una hora i mitja des de Lleida a Girona. I d'altra banda, es va aprovar també un pressupost de 30.600 milions de pessetes per unir Cervera i Rajadell. En aquells moments, amics oients, ara anem amb una curiositat.
A veure.
Es parlava molt d'extraterrestres. A la Noguera es va fer un congrés que va comptar amb destacats investigadors d'aquest tema. Un ufòleg va analitzar l'interès dels extraterrestres pel sexe i va assegurar, en el decurs de la seva xerrada, que éssers d'altres planetes embarassaven a dones del nostre planeta.
Vaja.
Un tema que aleshores tenia molta premsa, com se poden imaginar.
Sí.
Un ovni que, segons les cròniques del moment, va sobrevolar Lleida l'any 68, 1968, va ser filmat des d'un avió civil. La pel·lícula va ser requisada pel Ministeri de l'Aire i va desaparèixer. Es deia que havia estat decomissada a un passatger sota amenaces. Un avió de l'exèrcit va estar a punt d'estavellar-se a l'intentar seguir la nau, aquest ovni.
Aquest tema és fascinant, el tema dels ovnis i de l'espai, però clar, com que no pots comprovar res, tothom ara pot dir el que vulgui.
No, ara està molt, molt quieto, però als anys, fa 25 anys...
Sí, premsa una cosa groga, rosa i de tot, sortir per tot arreu.
Sí. Bueno, i avui acabem amb la Comunitat Europea, que aconsellava no implantar més grans superfícies i va, doncs, editar un document, recomanava la protecció del comerç tradicional i es convidava a recolzar els projectes d'associacions comercials.
No, Enric, perquè ja saps que aquí a Lleida estem amb la història de que si s'obre un nou centre comercial, d'aquests a l'estil antic, d'aquests que hi ha d'altres ciutats ja els estan tancant. Però bueno,
aquí és que, mira, estem una mica endarrerits en aquest
cas. Cas que ens costa tant de decidir-ho.
Som molt indecisos.
Ah.
Bé, doncs alguns països comunitaris van implantar hipermercats, sense ordre. Per tant, es volia un urbanisme comercial per evitar la desertització, perquè estaven desordenats, o sigui, no hi havia un complex de supermercats, un aquí, un altre allà, un altre hiper, etc, etc. La paeria també era contrària a obrir noves superfícies comercials aquí a la ciutat de Lleida per perjudicar el comerç petit, el comerç interior.
Molt bé, Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
No hay dos dormitorios iguales. A Javi le encanta un cabecero tapizado y María no se acuesta sin sábanas de flores. Y es que para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos una gran variedad de textil de cama y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Las terrazas de verano ahora son de invierno.
Y cuando te vas de compras ya no es un infierno, no, no.
Hoy hay sistemas de pago
que son de ciencia ficción. Y el dedito gordo hoy es el derrochador.
Hoy gastar es más fácil que nunca. Para que ahorrar sea igual de fácil, en Día hemos bajado el precio en cientos de productos. Y bajaremos muchos más. Descúbrelos en tu tienda Día.
Tengo las rodillas fatal, así que no vayas deprisa.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
35.597 es la xifra de persones refugiades que han mort mentre arribaven a Europa. El periòdico reflexiona sobre la crisi i publica un suplement amb el llistat, origen i causes de la seva mort. Aquest diumenge amb El Periòdico. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Si cada vegada que vas a esquiar és un gran dia, no deixis que el teu cotxe se'l carregui. A les pistes, a arribar-hi o no? Aquesta és la qüestió. A Tallers Lleida de Pàrquing Vilella volem que hi arribis sempre. Amb una revisió ens avancem i prevenim possibles avaries derivades del fred i la neu. La tecnologia més avançada al servei del teu cotxe i de les teves jornades d'esquí. Tallers Lleida de Pàrquing Vilella. Joan Baget 16, Lleida.
El Col·legi de Periodistes de Lleida i 14 emissores de la demarcació celebrem el dimarts dia 13 de febrer la tercera edició del Dia Mundial de la Ràdio 2018. Des de la sala Alfred Perenya a l'IMAC i de 8 del matí a 8 del vespre, 12 hores de ràdio per tu. Vine, escolta'ns i participa amb la col·laboració dels estudiants de comunicació i periodisme audiovisuals de la UDL i estudiants de vídeo, Dijoque Lliçó, de l'INS Caparrella. Patrocina Ajuntament de Lleida Paeria, Universitat de Lleida i Hotel Condes de Urgell.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Oh, no.
Això que estàs escoltant, per cert, coincideix, no és buscata, però ha coincidit així, justament amb el que fem amb la Mari Carmen Salvador fa 25 anys d'aquest tema, de l'any 1994. Va ser el memorable MTV Unplugged a Nova York de Nirvana, amb Kurt Cobain al capdavant, a la veu. I entre d'altres, doncs, amb aquest format acústic, el desendollat que deien llavors, doncs ens va cantar aquest The Man Who Sold the World. 25 anys. I a més, Kurt Cobain ens va deixar, ara no sé exactament, ara no recordo, perquè també són, però jo crec que ens va deixar aquell mateix any 94. Sí, l'any 1994, el 5 d'abril, concretament. Per tant, d'aquí a dos mesos, farà 25 anys que ens va deixar el cantant de Nirvana, Kurt Cobain. Arribem a 3:15 i ara sí que és moment d'escoltar l'entrevista Cosmopolita que ens té preparada el Cosme García.
I ja som aquí, a la nostra entrevista més cosmopolita. El món social, cultural, econòmic i polític es preocupa quan se li truca i se li diu t'han de fer una entrevista, de què parlarem? De la teva vida íntima. Senzillament, conèixer una mica més de prop el nostre personatge. I si la setmana passada parlàvem amb un company del món de la comunicació, l'Ander Rodríguez, o l'anterior parlàvem amb un arquitecte, o l'anterior parlàvem amb persones que estan a l'exterior, avui parlem amb una persona molt lleidatana, que està a casa nostra, i una persona que projecta la ciutat a través de la música, i una música que cal vetllar, cuidar i promocionar. Parlem amb un músic cantant que es diu Xavi Boira. Xavi, benvingut i bon migdia.
Hola, què tal? Bon dia a tots.
Parlar de Lleida, de les cançons populars i tradicionals i la recuperació, sense tu, no seria possible, no?
Bueno, home, això es pot ser dir molt, eh?
Bueno, bé,
però sí que... Perdó, sí que insistim en... O insistixo en que això no s'ha de perdre i totes aquestes cançons de Lleida, tot això del Garrotín, hi ha més gent que també ho fa, però s'ha d'estar sobre, sobretot per les coses culturals que no es perdin.
Sí, perquè aquí recordem aquelles persones com era en Calçoner, com era també pues, el Quirra, com altres persones que han influenciat moltíssim en l'ambient lleidatà, no? I que...
Perdona, però el Quirra encara hi és,
Sí, no, i tant que hi és. I no fa molt temps ho vam tindre aquí. El que ara se caracteritza per anar molt als pares franciscans a escoltar missa,
Ah, sí, me consta.
Sí.
Bueno, tothom té tapes, no?
Bueno, és que saps què passa? Que el pare Joaquín té un vivó d'Aragó.
Ah, jo de Maria. Algo havia d'haver, eh?
Algo havia d'haver. Perquè l'enganxessin, no?
Sí.
Anem a parlar de tu una mica. On vas néixer?
Vaig néixer a Lleida.
En quin lloc?
Pues mira, ja vaig néixer en una clínica que va ser l'Aliança, i llavors nosaltres vivíem a Príncep de Viana, al número 92, on ara hi ha la Caixa, que abans hi havia el Sallet.
Sí.
Dels vins i tot allò.
És a dir, ja que parlem de Príncep de Viana, me s'ocorreix de preguntar-te a jo, tu eres aquell que anava al Xupete?
Com?
Tu eres aquell que anava al Vall del Xupete o no?
No crec,
No, a Príncep de Viana havia el Xupete, que és la discoteca que anàvem los que encara no teníem l'edat.
Doncs jo, passa que potser era una mica més jove,
Sí, on havia el Col·legi dels Ferroviaris, vamos.
Sí, correcte, ho coneixo, per això sí que sé un estall.
Sí, doncs pues, bueno.
Sí.
I tu, quan te dediques a tot aquest mundillo, a què et dediques professionalment?
No, jo em dedico professionalment, jo treballo amb una mútua i tot això és a més, perquè, bueno, el meu pare va tenir una botiga al carrer Cavallers, al número 48, i llavors allí jo vaig començar a conèixer tot aquest mundillo i tot això dels gitanets, jo jugava amb els gitanets, a pilota, a tot això. I aleshores, ja més de gran, doncs vaig anar veient tot el que hi havia i, bueno, la veritat és que em va fascinar i bueno, i aquí estic.
O sigui, tu ets aquí del carrer Cavallers, quan un puixa pel carrer Cavallers, Catalunya, Victòria, Granados, no?
Sí, senyor. Catalunya, Victòria, Granados i el Sant Pancràs i el quiosco
sí.
De la Sierra Nafeta i tot això.
Sí, sí, i les guitarres del Prat.
Les guitarres, sí, senyor.
I els discos del Prat.
Sí, senyor. Ja no hi és, tampoc, tot això. Bueno, ha canviat molt, de totes maneres. Ja és normal, que la vida evoluciona, les ciutats evolucionen i la gent també.
I aquesta vegada al carrer Cavallers, eres d'aquells que t'havies afegit a la professora de Setmana Santa dels Dolors, o no?
No, la veritat és que no. No...
No ha sigut mai d'aquestes coses, tu?
No, la veritat és que no. I mira que a vegades he tingut oportunitat, i inclús amb els armats, de la sang, que des d'aquí els envio una salutació.
Sí, perquè si hi ha algú per aquí per la FECOI que si t'escolta i no ho dius, doncs no s'enfadarà, no?
Pues, sí, hem de mirar de quedar bé tothom. Però sobretot queda bé, però de cor,
Home, jo tinc que dir que jo m'estimo molt els de la sang, però jo sóc dels Dolors, O sigui que no...
Doncs tinc... veus? També tinc... Jo recordo que de petits dies queden los armats dels pagesos.
Efectivament. I els altres eren els rics. Que eren els botiguers, eren el Vila i eren tota aquella gent, no?
Exacte. Senyor, això sí que ho recordo perfectament.
I te trobes de tant en tant i, per exemple, aquest any, jo tinc que dir que el meu director, el David Velasco, la meva companya, també tots es van ficar a ballar amb les teves cançons. No eren molts, quan se va fer la festa de les cançons populars de Lleida davant de l'Antorxa, però, sí, però van ballar les vostres cançons. Eh? Es van ficar a ballar amb el director de COPE, a la Noemí Palau, tots estàvem allí ballant. I,
sí, sí,
i el Rafa, sí, i el Rafa Jimena.
I el Rafa Jimena, sí senyor. Un altre il·lustre de Lleida, eh?
Vull dir que... Sí, sí, sí. Bueno, tot...
ja el pots entrevistar, també.
Bueno, home, és el nostre president del Col·legi de Periodistes. Per cert, que el dia 13, tinc que anticipar que el dia 13 de febrer és el dia de la ràdio, eh? És el dia de la ràdio. La víspera de Sant Valentí.
Sí. Parlant
de tu, eres tu de petit entremaliat o no?
Bueno, home, vaig fer les meves, vaig fer els meus pinitos, algunes coses, però vamos, no, normalment.
I tu eres aquells no. del carnet del Ràdio Oyente o eres aquells de Ronda Matinal?
No, jo del mes ja de Ronda Matinal.
Sí? A mi el Miguel Luis, jo li Guardiola.
Sí, hombre, per al BCF de l'ML, eh?
Sí, i per a Willy Landorrano.
Bueno, claro, per al Vaso Sin Fondo de Miguel Luis.
El Bote Sin Fondo de Miguel Luis, efectivament. I la de Binefar...
Ah, sí, sí, exacte.
No vull dir el nom que deien el subnormal de Binefa, en aquell temps, eh?
Buah, n'hi havia molts, però vamos, sí, sí, jo sóc més d'aquestos, eh?
O sigui, tu eres aquells que escoltava ja Ràdio Popular en aquell temps, no?
Cada matí, sí. Molt cada bé. Matí, vull dir, jo escoltava això,
però tu quan cantes les cançons de Lleida, o sigui, però jo no tenia aquelles cançons, jo no m'ardigo mi suerte, això jo no tenia, no et falla,
no,
això. Ho fas com entradilles, tu ho fas com entradilles, eh?
Bueno, alguna vegada, però no, lo que són les cançons, que no marxin del record les cançons.
No, no marxen del record, però algunes t'han marxat del record, perquè després les lletres fiquen les que et donen la gana.
Bueno, home, que a vegades s'ha de... Sobretot, a mi sempre m'han dit, diu, tu, lo principal és començar la cançó i acabar-la. Diu, lo del mig, diu, la gent ja no se n'entere, diuen, saps?
Ja. Yeah.
I després una altra cosa, vull dir, quan cantes el que no pots fer és quedar tan blanc. Si no te'n recordes de la lletra, doncs la canvies i pa'lante.
Han hagut persones aquí a Lleida, com vosaltres, esteu parlant, però jo tinc records com pel Parrano, que tant que deien del Parrano i tant lleidatà i tal, ara el seu funeral érem quatre i el Cabo. El Juanito, bueno. El Juanito Rodés, el marquès de Pota.
Sí, allí sí que hi vaig estar jo.
Ja. Sí. Digues.
No, dic, potser hi havia alguna més de gent.
Bueno, era més mediàtic, no?
Sí.
Li van dir marquès per allò de la platja, no? Li van dir a la platja que era un marquès, no?
Sí, a més, ell marxava ja la Setmana Santa, a cap a Torredembarra, a l'hotel, i de fet hi ha una cançó del Beethoven i de l'Òscar...
La Vella.
Que explica la història del
marquès. El del Garró.
El del Garró. S'anuncia el marquès de Pota quan és més el rei del Garró. Hi ha un... Això surt amb un garrotín que va compondre... no amb el nom. Era un també un armat de la sang.
Mm-hmm. El Plens. El Ballar.
Sí, senyor.
Va ser capità Manalla,
també, sí, sí.
I parlant de Lleida, què és el més atractiu que tu vendries, a part de la Seu Vella?
Bé, doncs hi ha moltes coses a Lleida. Començant per tot el riu, com ha quedat ara. Jo què sé, hi ha moltes coses que a vegades per nosaltres no sabem. Tot el... Anar a veure l'Institut d'Estudis Ilerdencs, anar a veure encara s'està ficant una mica en marxa, ja fa dies, el castell de Gardeny, el castell Templer...
Mira, farem una cosa, per exemple...
I la boira.
La boira.
Hi ha gent que li costa molt de veure la boira.
Pues que no, ho diu, tenies que fer publicitat del teu cognom, clar. Anem a dir una sèrie de persones i jo només vull que em diguis un mot. Jo et diré el nom d'aquestes persones i tu només m'has de dir un mot.
Antoni, pues a veure si me'l sé, eh?
Antoni Siurana.
Antoni Siurana... No sé, l'alcalde, diguéssim.
Miquel Montaña.
Un altre alcalde.
Ernesto Corbella.
Pues podria ser un altre alcalde, no, també?
Manel Aronic.
Un alcalde molt breu.
Àngel Ros.
un alcalde amb molts dies de feina.
Feliç Arrosa?
Alcalde de moment i en fi, que tingui molta sort.
I parlant una mica de totes les coses que hi ha a Lleida, ja ho comprometré, hi ha un grup escultòric de gegants que van 12. Davant dels gegants, sempre va a músiques i aquestes coses.
Sí.
El grup escultòric dels gegants, a més dels capgrossos i els cavallets, ho tanca un personatge. Com es diu?
No sé, una pregunta. Ja van, surten els 12, estan els 12 arreglats,
sí,
ja?
Sí, sí, sí.
Els gegants? Sí,
no ho sé. Bueno, que perdona, ja que dius això... Ja que dius
això, el marraco,
efectivament. Ja que dius això, tinc que dir que són 12, però el Quijote i la Dulcinea, algú es va amagar i no sabem on són. Això s'ha de dir així.
Jo voldria saber d'on traus tota l'energia per estar a tots o molts events que es fan a Lleida culturalment, perquè la veritat m'agradaria saber-ho, perquè quan no estàs en un lloc, n'hi ha en un altre, i en un altre, i no et dediques només a això. Com ho fas tot això?
Tinc dos sorts. Una, que Déu m'ajude, i dos, que com diu un bon dia l'Àngel Ros li va dir als meus pares, que la meva nòvia és de Lleida, però que mai li donaria nets, a la qual no tinc dona a la qual tingui que donar comptes, i això és un gran avantatge.
Pues també tens tota la raó del món, Però bueno, continua així, I ara ja...
L'entrevista era per tu. Moltíssimes gràcies, Xavi Boira, per estar amb nosaltres. I per cert, degusta els esmorzars de platet que es fa a la FECOI.
Sí, ho vaig fent, I allí a vegades sí que marxo sense pagar.
Ah, bueno. Potser coneixes a la mestressa i tot.
Bueno, tenim alguna relació neta.
Molt bé, Xavi Boira. Salut, llarga vida i tot per Lleida.
Igualment, Cosme, moltes gràcies i molts èxits a l'emissora també.
Gràcies. Ja ho veu, Ricard, personatges de Lleida, homenatge a Lleida, que deixen petjada, i aquest és un, el Xavi Boira. Sense amb ell, la música carrinclona seria diferent. Jo tinc un correu que és cosme@copelleida.com i tu, Ricard, el teu WhatsApp, com és habitual, me fa pesat, però és que a la gent ha de saber amb qui parla.
Doncs vinga, va, el WhatsApp ja saps que és el 664-526-180. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Obrim la finestra del record, ja sabeu, cada dia fins a arribar a la una, una finestra que ens porta tradicions populars, costums, i que ens les explica el Joan Bellmunt.
I fets. Avui parlarem d'un robatori de moneda real que va tenir lloc a Sidamunt. Gran robatori.
O sigui, no qualsevol moneda.
No.
Moneda real.
Moneda real, i ara explicarem el per què. Cal dir, per això, que quan el bandolerisme assotava com un flagell la contrada de l'actual Pla d'Urgell, i més concretament la població de Sidamunt, tingué lloc un dels robatoris que més enrenou va causar. La quantitat robada va ser molt valuosa, i a més cal destacar qui va ser objecte d'aquest cèlebre robatori. Va ser ni més ni menys que el cèlebre bandoler Lomiñó de Montellà, que va portar a terme el primer robatori de moneda del rei en una tramesa d'or que el rei Felip II de Castella enviava per pagar la soldada dels terços o dels soldats que hi havia fora del país i que no va passar de Sidamunt. Doncs es va cuidar bé de fer-se el seu l'esmentat bandoler. Aquest fet succeïa al segle XVI. En aquella època, amb els seus aproximadament 300 bandolers, el Miñó de Montellà era quasi un exèrcit organitzat, al qual ni el poble ni la mateixa ciutat de Lleida podien oposar-s'hi. El robatori, fet a Sidamunt, feu que aquest poble esdevingué molt conegut. Una mostra de la quantitat robada, segons Reglà, ens diu que els lladres van deixar bona part de la moneda a un gentilhome de Vilanova de Meià i una altra quantitat en mans del batlle de Barzola, possiblement sigui Càrzola, una altra a un estudiant de Llimiana, i també van deixar molta moneda d'or al rector de Benavent de Tremp, i en el lloc del pla d'on era un bandoler, dit Poll, hi dugueren 6 càrregues de moneda d'or. És a dir, el van repartir perquè si els pescaven o si s'enfrontaven tinguessin ja el botí distribuït i no poguessin recuperar-lo. Va ser un robatori de moneda real que destinada a pagar als soldats, als terços que hi havia fora del país, i que no va passar de Sidamunt perquè el bandolerisme se'l va fer seu. I és que el bandolerisme sempre ha existit. I la dita d'avui, Ricard, ens diu: Carnestoltes mullades, Pasques assolellades.
Gràcies, Joan. Doncs apa, aquí queda, anem directes cap a la una, senyals horàries, busquem la darrera hora i després encara ens queda temps per connectar la Nacional 240, parlar de propostes d'oci, i a 2:15,
Parlem de noves tecnologies a l'Info Cope Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El gobierno justifica la figura del mediador, relator, lo llama el Ejecutivo en el diálogo con los independentistas catalanes. La vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, acaba de comparecer en Moncloa ante las críticas en el propio PSOE. Dirigentes socialistas como Emiliano García Page, esta mañana en Herrera en COPE, o el presidente aragonés, Javier Rambán, han censurado la figura del relator aceptada por Pedro Sánchez. Volvemos al Palacio de la Moncloa, Ricardo Rodríguez.
En efecto, Carmen Calvo ha tratado de frenar la idea de que el gobierno está aceptando mediadores en su negociación con los independentistas en esa mesa de partidos. La vicepresidenta ha reducido a un trabajo de organización de carácter meramente práctico el papel del relator.
Me encuentro un poco sorprendida. Me parecía que la figura del relator era adecuada. No necesitamos ningún mediador ni ningún negociador.
Y de esta forma ha carecido de empacho en despejar las críticas, el malestar de varones como Emiliano García Page tras su paso por Herrera en COPE.
Desinformación, desconocimiento, simplemente. En fin, que no hemos llegado a tiempo a que tuviera la información correcta, nada más.
Después de enarbolar la responsabilidad del Ejecutivo de facilitar una salida política a la crisis en Cataluña, ha salido al ataque contra la oposición hasta el punto de situar a Pablo Casado en la radicalidad y en el desbarre.
Bueno, pues la oposición pide la comparecencia urgente en el Congreso de Pedro Sánchez. Pablo Casado no descarta una moción de censura y Albert Rivera acaba de llamar a la movilización el próximo domingo. Por lo demás, te cuento también que España es la puerta principal para los menores no acompañados que llegan a la Unión Europea intentando dejar atrás la guerra, la persecución o la pobreza. Carmen Lavalle.
Llegan sobre todo por mar desde Argelia, Marruecos y Túnez. Son menores extranjeros no acompañados y forman parte del 11% de los más de 6.000 menores llegados el año pasado a nuestro país, que recibe proporcionalmente, según los datos facilitados en el último informe CIDOP y de la Fundación La Caixa, menos menores en comparación con el 18% de Italia o el 37% de Grecia, donde la inmigración desde Siria o Irak es de tipo familiar, pero más niños y adolescentes sin ningún tipo de acompañamiento. Elena Sánchez Montijano es investigadora.
Muchos de los que vienen a España vienen solos, mientras que por Grecia van las familias completas, en el caso de España vienen solos. Entonces, el número no es tan importante, pero sí que es importante cómo vienen.
La ruta española, aseguran, es claramente masculina y en ella perdieron la vida 777 personas el año pasado, el 1,5% de los que emprendieron el viaje.
¿Y qué más cosas están pasando, Antonio Raiz?
En Barcelona, la Policía Nacional ha localizado a un niño de 8 años que había sido sustraído a su madre por la fuerza en Holanda. El padre del menor y un amigo se lo arrebataron y le introdujeron por la fuerza en un vehículo. Los hechos ocurrieron en junio del pasado año. Desde entonces, las autoridades holandesas buscaban al padre del niño, una persona violenta y peligrosa que cuenta con numerosos antecedentes delictivos. No descartaban que se encontrara incluso armado. La actuación de los GOES, de la Policía Nacional, permitió recuperar al niño en perfecto estado en un piso de Barcelona. Atentos a este estudio publicado por la Sociedad Europea de Cardiología. El alcohol y el tabaco están detrás del daño cardíaco de 1,5 millones de adolescentes españoles. Su consumo está asociado con el riesgo cardiovascular. Y la Comisión Europea ha vetado la fusión de dos gigantes del sector ferroviario. Bruselas se opone a la compra de la empresa francesa Alstom por parte de la alemana Siemens. Dice que dañaría la competencia en los mercados de trenes de alta velocidad y sistemas de señalización.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, el presidente del Barcelona avala la continuidad de Valverde en el partidazo, Corrochano.
En vísperas del clásico copero de esta noche, que se juega a las 9 en el Camp Nou, el presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, en conversación con Juanma Castaño, apuesta por la continuidad la próxima temporada de Ernesto Valverde.
A ver, ser entrenador del Barça en un gran equipo desgasta mucho. Ernesto, yo en cambio, lo vi más serio el año pasado, este año lo veo algo más relajado, ¿no?
¿Ah, ya, sí? ¿Ya le ha dicho si va a seguir Valverde?
Tiene contrato con el próximo año.
Sí, pero bueno, pero puede decidir no seguir. Imaginémonos que el Barça no gana este año ninguna competición. ¿Usted quiere que Valverde continúe?
Sí, quiero que Valverde continúe porque el trabajo de un entrenador no es solo una temporada.
Recordemos que Valverde tiene un año más de contrato condicionado a que ambas partes estén de acuerdo. El partido de esta noche sigue siendo una incógnita, la participación de Leo Messi, que va a estar en la lista, que está en la lista de Valverde, y Solari ha convocado esta mañana a 21 jugadores. Tiene que hacer 3 descartes. En Madrid se han quedado Odriozola, Fede Valverde, Brahim Díaz y Vallejo. Lo cuenta, por supuesto, el tiempo de juego a partir de las 8 de la tarde.
Gracias, Corrochano. José Luis, están buenas tardes.
Hola, Marta, buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos contáis que tres colegios han elaborado una unidad didáctica sobre San Valero, patrón de Zaragoza y de su archidiócesis.
Pues mira, me ha parecido interesante porque con frecuencia nos quejamos, yo me quejo, del desconocimiento entre nosotros de la historia de la Iglesia y de la falta de memoria en la comunidad cristiana, con nefastas consecuencias. Así que un equipo de profesores de esos tres colegios diocesanos de Zaragoza ha elaborado una unidad didáctica innovadora para dar a conocer el contexto histórico y la vida de San Valero, obispo de la ciudad romana César Augusta, la antigua Zaragoza, en el siglo IV. Esta iniciativa ha surgido con motivo del séptimo centenario de la archidiócesis de Zaragoza, de la que San Valero, por cierto, es patrón. Bueno, una iniciativa interesante para despertar y alimentar la memoria, en este caso de los más jóvenes, siguiendo una sugerencia insistente del Papa, que vamos a contar en un ratito en El Espejo.
¿Y qué escucharemos, José Luis? Te estamos contando La Última Hora en Mediodía, COPE.
Sis minuts exactes que passen de la una. Obrim ara la Nacional 240 aquest dimecres 6 de febrer. I he dit, ja saben, no?, quines són les paraules màgiques. Ricard Álvarez, molt bon dia.
Bon dia, Mònica Carrasco.
No riguis.
No, quasi m'enganxes fent allò del... que em surti bé la veu, eh?
Preparant-te, no? Preparant-te. Sí. Home, Déu-n'hi-do, eh? Jo no sé... què em tens preparat avui a Lleida? Doncs jo avui potser t'hauràs d'aclarir bé la veu, eh?, per la proposta d'avui.
Jo tinc una... Pues, jo per Lleida tinc una proposta que crec que us agradarà, eh? Té a veure, sí, amb la música, però tranquils que no canto jo.
Mira, doncs la meva també té a veure amb la música,
ah, sí?
La nostra.
Mira,
també avui. Sí, que sàpigui l'audiència que nosaltres no ens ho diem,
no,
abans.
No,
eh?
No, 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 no. És curiós, volem, ho descobrim aquí, en directe.
Volem que sigui sorpresa per tothom, això, sí, sí, eh? Així no hi ha, aquí no hi ha res, no hi ha res preparat. Doncs aquí també té a veure amb la música, perquè jo crec que hem de buscar temes que ens facin sortir al carrer, no? Posar una mica d'alegria
a la música és vida.
A la vida. La música és imprescindible.
És imprescindible, jo us ho explico després també, eh?
Uh-huh. Tu quan vas al cotxe ets de posar...
Música.
De portar música sempre.
Música. O ràdio, sí, musical o música.
Sí, 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 sí. Jo també, jo també.
Doncs va, explica'm, què m'has deixat ara a veure amb curiositat?
Ho vols saber ja, sí, o vols que entrem a matèria? Doncs mira, jo avui no sé si ets gaire fan del flamenc.
Del flamenc. Doncs escolta, he anat a veure actuacions amb gent que hi entén i t'ho explica i m'ha agradat força.
Sí. Sí, jo crec que és un gènere del que moltes vegades desconeixem moltes coses, no? I s'ha d'obrir una mica, hi ha alguns fenòmens que estan fent cara s'obri més, i avui en parlarem, perquè a Tarragona s'ha estrenat un cicle dedicat al flamenc aquest mes de febrer, tot el mes ple d'activitats, i avui us en explicarem algunes.
A veure.
A Lleida va de flamenc o no?
No. No, no, ja veuràs.
Doncs escolta, va, no t'ho perdis, eh? Et poso una miqueta de música perquè et vagis ja situant.
Vinga.
Cuando pasan los días, señala y tú. Durant aquest mes de febrer, Tarragona sona a flamenc més que mai. Ho fa a través d'una trentena de propostes diferents per intentar arribar a tot tipus de públic. I per parlar-ne ens acompanya avui el director artístic del cicle Tarragona sona a flamenc, el Quique Colmenar. Quique, molt bon dia i moltes gràcies.
Bon dia.
Merci per atendre. Escolta, escoltàvem a Raimundo Amador, que va ser, diguéssim, l'encarregat, no?, d'obrir aquest cicle. Com va sorgir la idea de crear a Tarragona un cicle dedicat al flamenc?
En principi, la iniciativa, la proposta ha estat de les entitats que, de la ciutat, tant acadèmies de ball, especialment acadèmies de ball, però també associacions culturals. Hi ha, diguem-ne, molta activitat durant l'any, també hi ha un tablao a la ciutat,
sí,
que, i fa temps que, com que l'activitat creix i els seguidors va també en increment, doncs es van adreçar, vull dir, a l'àrea cultura de l'Ajuntament, bueno, demanant, és a dir, proposant això, i llavors es va considerar que era, doncs, llavors se'n va proposar, jo porto altres programacions a la ciutat, mm-hmm, i bueno, hem fet servir un model, diguem, de participatiu que integra unes propostes que van directament de l'àrea cultura i altres que han vingut ja des de les entitats o les sales de concerts i les associacions, no?
Mm-hmm. La qüestió és que no proposeu només concerts, sinó que hi ha com un munt d'activitats, no?, al voltant del flamenc, jo crec, per poder apropar-nos-hi des de diferents perspectives.
Sí, les activitats són diverses, des de masterclass, documental, classes obertes, sempre sobre els tres pilars, diguem, del flamenc, que són el cante, el toque i el baile, és a dir, que seria la guitarra, el cante i els balladors, doncs hi ha activitats per balladors, com la masterclass de Belén López, també tenim a Karime Amaya, tenim un espectacle participatiu de Francis Núñez, i bueno, és a dir, el ball està molt ben representat, després de la guitarra, vam obrir amb Raimundo, tal Raimundo Amador, que com tu deies, el cante, aquest divendres tindrem el Pele, i sempre buscant un equilibri també entre la tradició de flamenc, però també la modernitat, no? No és un festival, diguem-ne, massa ortodox, sinó que busquem una miqueta donar una imatge del que és el flamenc al segle XXI, no? Clar. Actualment, no?
De fet, aquest és un dels debats que està ara de moda gràcies a aquest fenomen Rosalía, també, no? Doncs sí. Aquesta modernitat al flamenc, que a vegades, no?, els puristes, alguns hi estan en contra, però altres diuen que això és necessari, no?, perquè continuï clar. Viu.
Clar, jo crec que bueno, tot, no?, però especialment les disciplines artístiques es fan importants a la mesura que es fan universals, no? El flamenc és un... i és un bé cultural immaterial universal, diguem-ne, ja reconegut per l'UNESCO. Llavors, a la mesura que això s'obre a més cultures, tots sabem també, per exemple, el flamenc, el Japó és molt popular, sí. I la gent, diguem-ne, el practica, hi ha molts seguidors. Llavors, a la mesura que es fa universal, cadascú el fa a la seva manera, però, diguem-ne, que això creix, no? Llavors, diguem-ne que més amb el segle XXI i amb un concepte global... és molt difícil mantenir la ortodoxia. En qualsevol cas, el que vulgui també la pot mantenir, no?
Sí, sí.
Que és aquest dilema, no?, diguem-ne, de Rosalía, tu ho has dit molt bé, no?, de que molta gent la critica com que potser no és, no sé, perquè no sigui gitana o perquè no sigui molt, molt, molt flamenca, perquè no sigui ortodoxa, però precisament a l'obrir el flamenc a nous públics és quan és més important, no?, i és més conegut, no?, i en aquest cas nosaltres molt modestament, però també tenim una visió de que aquest, diguem, art que és multidisciplinar s'obri a tots els, diguem, a tots el màxim número de públics possibles. Mm-hmm. Hi ha concerts també de rumba, òbviament, que és per un públic més jove i que també és per ballar, diguem, totes les, també a nivell de formats, des del tablà o un petit format al que seria el teatre, l'activitat de Francis Núñez al Teatre de Tarragona, estan tots els espais de la ciutat, de diferents mides, també hi ha, diguem, d'activitats al carrer, intentem portar el flamenc a tots els espais on pot ser possible. No?
Exacte. De fet, molts dels actes són gratuïts i oberts, els poden consultar a www.tarragona.cat/cultura, ja ho tenen tot. Anem a fer una mica d'agenda, això és tot el mes de febrer, Quique, però fem una mica d'agenda, de sobretot del mes immediat, avui mateix, masterclass a la tarda amb Belén López al Centre Cívic de Sant Salvador a Tarragona, però a partir de divendres i durant el cap de setmana s'intensifica la cosa, no?
Sí, he dit que aprofitant això, que possiblement el dossier de premsa, la masterclass era avui, però per l'agenda de Belén López es va canviar dissabte.
Això vale, perfecte. Mira, millor m'ho poses.
Sí, no, de fet t'ho dic perquè, tot i que encara queda alguna plaça, però pràcticament ja està exhaurit, però que la resta d'informació és correctíssima, però vull dir que a la web que has dit, allà està tot actualitzat, eh? Llavors, diguem-ne, tenim el Pele, que és un dels cantaors, diguem, en aquest sentit, ortodoxes i tradicionals més importants que hi ha actualment. Tenim el Pele divendres al Teatre Magatzem, després Frontera Azul, que és un grup de fusió de jazz i de flamenc, també al Teatre Magatzem el dissabte, i el grup Maruja Limón, que és un grup de rumba format per dones, que actuarà dissabte a la nit a la capsa de música.
Ai, aprofito per dir que demà seran al programa, ja ho deixo caure, eh? Demà ens vindran aquí a veure.
És veritat, sí. Bueno, és un grup, a veure, tots els grups estan triats en cura i tenen molta qualitat, però aquest grup diríem que seria el grup revelació, no? Diguem, sí. Si tu crec que tenen algun premi, perquè és un grup que realment està creixent molt ràpid. És un grup molt divertit, amb molta energia a l'escenari i que recomano Això és per dissabte a la nit. També el cap de setmana hi ha una xerrada sobre la sabata, diguem, de la sabata del món del flamenc, no? Diguem-ne.
Importantíssima, clar.
Exactament, no? Perquè, clar, el ball flamenc és molt de peus i també d'expressió corporal, no? Llavors aquí ens centrem una miqueta amb la part de la sabata, no? Després també hi ha la documental que guanyador d'un Goya sobre la vida de Paco de Lucía, que això serà també el diumenge a la tarda. Crec que més o menys aquest cap de setmana crec que no em deixo res.
Sí. Ja,
diguem-ne que a nivell d'intensitat el cap de setmana del 16-17 és quan hi ha més concentració d'activitats. Si tenim Aitor i Maria, Laboratòria, Karim i Amaya, Antonio Lizana també, que és un dels músics que ara en la fusió del flamenc, diguem-ne, està creixent, i crec, bueno, l'activitat completa, com tu has dit, són unes 26 activitats, la meitat aproximadament són gratuïtes, les altres són de pagament, i es poden consultar a la web de Tarragona Cultura, no?
Exacte.
També tenim Aitor i Maria, que és un grup molt, també un duo que també ara està, diguem-ne, a xarxes, a YouTube, està creixent, que faran concerts als diferents mercats de Tarragona. No?
Mm-hmm. De fet, al mercat, aquest dissabte, no? Si ho tinc bé, Quique, a les 6 de la tarda a la plaça Corsini, el mercat central de Tarragona, s'omplirà també el mercat de flamenc, que jo crec que també és interessant, no?, veure espectacles d'aquest tipus fora del seu hàbitat habitual. No? Jo crec que això ha de ser molt curiós i serà una proposta interessant.
Bueno, amb aquest esforç que comentava d'obrir el flamenc a nous públics, a part de buscar els diferents formats, també de vegades hem portat el flamenc on ja hi ha una afluència, no?, de públic, i també hem pensat que, diguem-ne, que pot encabir-se. I en aquest sentit hi ha tant ball al mercat com aquest duo que té Aitor i Maria que tocaran a diferents mercats. Sí, sí. Això, totes aquestes activitats són gratuïtes. Sí, sí, i el programa, l'únic canvi que va haver, que comentava, era la masterclass, no?
De la Belén López, no?
De Belén López, que va ser tot just el mateix dia de presentar i ja estava fet el dossier, diguem-ne, de premsa, que ho vam haver de canviar.
Però mira, millor, Quique, encara, millor m'ho poses, et deia, perquè com que avui també ens escolten des de Lleida, així si algú es vol apuntar, encara dissabte li posem més fàcil, no?, que avui.
Exactament,
que...
sí, sí, per això ho deia, la correcció era com dic, no, que encara tenim una mica més de temps. Exactament.
Genial. Doncs escolta, se m'acaba el temps, però ja saben, tot el mes de febrer, totes les activitats al web de Tarragona Cultura, d'aquest Tarragona Sona Flamenc, un cicle primera edició que de moment està tenint molt bona acceptació, en continuarem parlant, jo crec, i força. Quique Colmenar, moltíssimes gràcies per haver-nos atès. Que us vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Sobre gustos no hay nada escrito. Y para gustos, Blancolores. Por eso en El Corte Inglés tenemos toda la variedad en colores, estilos y tamaños de textil de cama, baño, decoración textil y muebles de dormitorio con hasta un 50% de descuento. Solo hasta el 28 de febrero en Blancolor.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, un millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Això és magnífic, és un miracle.
Mireu, la que està sonant ara i que esteu escoltant és el Pànic Escènic. Avui la proposta que us fem des de Lleida doncs gira al voltant de la música. Sabeu que la meva opinió de la, sobre la música és que és igual que l'aigua, és essencial per la vida. És a dir, la música, m'és igual l'estil que t'agradi, però la música jo crec que és un d'aquells ingredients que si no la tinguéssim la vida seria duríssima. I per això avui la nostra proposta gira al voltant de la música i jo crec que, a més, al voltant d'una figura genuïna com és la de Quimi Portet. Quimi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia i bona hora.
Suposo que almenys amb això estàs d'acord, que la música la necessitem per viure.
Home, en el meu cas, et dic que sí, realment, a part que és el meu ofici, t'he de reconèixer que jo vaig començar amb la música de molt petitó.
Clar.
Perquè em projectava en un món fantàstic, no? Jo vivia en un món que jo soc una mica sol i depriment, i tots els ratos que passava entregat a la música, escoltant música o intentant fer-la, em projectaven en un món multicolor que m'entusiasmava i que era diametralment oposat al món trist i gris que jo, en el qual jo vivia en aquell moment.
Clar, és que a més la música, fent una analogia amb els mitjans de comunicació, és com la ràdio, potencia el tema de la imaginació realment.
Bueno, no és que no potencies, que no hi ha res més que imaginació. La Clar. Música, bàsicament, és totalment abstracta. O sigui, si traiem el text, si traiem el que seria la lletra d'una cançó, el que és la música, els acords, els sons que sentim, els cops que es donen amb una bateria o els grinyolets d'un violí, són totalment abstractes. No intenten dir res en concret. I apel·len a les sensacions més pures i genuïnes de l'emotivitat humana.
Doncs avui estem fent aquesta proposta d'oci per tota la gent de Tarragona i de Lleida. Per què parlem amb el Quimi Portet? Doncs mireu, perquè aquest divendres està a Lleida, al Cafè del Teatre, 11:15. Aquest divendres, 11:15, al Cafè del Teatre, a la ciutat de Lleida, oferint concert per presentar el darrer treball, que si no vaig mal comptat, és la teva desena proposta com a Quimi Portet.
Sí, efectivament, és el meu desè disc en solitari. Això, òbviament, després de
sí, sí.
Els discos, doncs amb altres grups, però amb el Manolo i amb grups anteriors i tot això. Em sembla que en la meva era comptant conjunts de peluts diversos i jo, és el 21è disco. 21è disc. Llavors, però en solitari és el desè i em fa certa il·lusió perquè una persona que ha començat la seva carrera en solitari aproximadament als 40 anys...
Estàs més encorsetat al so tipus d'aquell grup, però tu quan vas començar com a Quimi Portet, en solitari, la teva proposta musical sempre ha estat... Escolta, suposo que sempre has fet el que t'ha vingut en gana, és a dir, aquest disc, no parlo d'aquest concretament, cada vegada que has tret un disc, escolta, avui m'aixeco i vull que aquest disc tingui aquest so concret.
Jo penso que una mica ho porta l'ofici, no? Si decideixes fer-te músic, fas una mica el que vols, no? Treballes amb un gènere en el qual no hi ha normes, no hi ha una acadèmia, la música popular és un gènere en el qual ningú et pot dictar quines normes ha de seguir ni quin tipus d'estètica ha de tenir. També t'he de dir que sempre ho he passat molt bé treballant en grup, també sóc un... O sigui, fins als 40 anys vaig treballar sempre en grups. Òbviament, amb el Manolo vam tenir una difusió increïble i va ser sempre superagradable. O sigui que la feina de grup és una mica diferent perquè un grup, de fet, potencia les teves presumptes qualitats i amaga els teus defectes. Quan treballes en solitari, més aviat es manifesten les teves limitacions.
Més,
exposes molt més les teves limitacions i a vegades les teves qualitats queden una mica ofuscades. Però jo penso que hi ha un moment a la vida en què tot músic que realment estima aquest ofici, a partir d'una certa edat, jo diria que són més o menys els 40 anys, tothom té ganes de fer la seva carrera i ha passat tota la història. O sigui que no hi ha d'haver cap motiu específic perquè una persona faci una carrera solitària. I jo realment em sento perfectament confortable treballant en solitari, com m'he sentit sempre confortable treballant en grups.
Amb aquest Festa Major d'hivern, és un disc que aquest sí, abraça el rock.
Sí, és un disc en el qual no dissimulo gens els meus orígens, no? Que jo vaig néixer l'any 57, o sigui que començo a ser un carcamal important, i la meva irrupció en el món de la música popular va ser òbviament en un moment en què el rock ho ocupava tot i continua sent una de les meves inspiracions importants, no, el rock. No, em dedico a la música popular i no tinc cap prejudici contra res, o sigui, puc fer coses super subtils amb acústiques i tot això, però sí que hi ha un element en aquest riff de guitarra primari, rudimentari, que se t'endú, que a mi em motiva molt, no? I en aquest disc ho he fet. També he vist que ara és un moment que no ho fa gaire gent, no? Queden quatre heavies que jo admiro molt, i uns quants punks que també els admiro molt, però així, diguem, cantautors que facin rock, n'hi ha molt pocs.
N'hi ha molt pocs, és veritat, que el rock... tenim un company aquí a Lleida, suposo que el coneixes, l'Andrés Rodríguez, del diari La Mañana.
Hombre, vaya.
Sempre diu, no diràs el nombre de rock en vano. A més, ell ho defensa sempre, si és rock, és rock, i si no ho és, sí. No ho diguis.
Amb ell ens portem 11 dies, és molt curiós.
Ah, sí? Mira.
O sigui, que jo soc un carcamal, però ell ho és 11 dies menys que jo. És un tio fantàstic. Sí,
parlaves de riffs de guitarra, per exemple.
Sí.
Jo ja ho sé que amb gustos no es pot unificar tothom, que aquesta també és la gràcia, no? Però jo quan escolto també una bona entrada de guitarra m'aixeca i em dona energia, vull dir, és una cosa que em carrega, sempre ho he notat.
Sí, també és una cosa cíclica, no? El món de la música popular, i quan ja portes uns anys dedicant-hi com a ofici, veus que jo me'n recordo que als 80 van inventar els sintetitzadors i la gent van deixar de tocar la guitarra sense. I tot plegat van sortir els Nirvana, que fotien uns guitarres sí, que quedava tothom, i van vendre milions de discos. O sigui que és cíclic. Ara ja estem en un temps en què és un temps molt eclèctic en què hi ha de tot, s'ha de dir, que jo a mi m'agrada, em sento molt confortable. Però que més aviat primen en les coses que no són guitarreres, no? Estic segur que un dia sortiran quatre pelucs de Seattle o de Lyon o de Marsella, tindran quatre guitarres i el personal quedarà flipat. Això és cíclic i com que ja ho he vist els cops a la història de la música popular, doncs a mi ja no em sorprèn.
Clar. Escolta, Quimi, aquest divendres, com hem dit, estàs al Cafè del Teatre 11:15, sí. Presentant aquest Festa Major d'hivern. Escolta, què trobarem sobre l'escenari?
Bueno, doncs primer em faig una mica el xulo del grup que porto, no? Porto a la bateria i a l'Àngel Celada, bateria fora de sèrie, que havia estat amb nosaltres jo fa 30 i pico d'anys que toco amb ell, havia estat des de l'any 88, em sembla, a l'última de la gira, de la fila, amb les gires, de 87 o 88, i Jordi Busquets, que la gent ja el coneix, el guitarrista que fa molt que treballa amb mi, i bueno, i fem aquesta formació de trio que va molt bé per aquest material que estem tocant, no? I, bueno, el local a mi m'encanta tocar al Cafè del Teatre, he tocat altres vegades, que sempre que venim a Lleida toquem allà. És un local que és molt agradable, que està molt bé, i que pel tipus de bolo que fem nosaltres, doncs és perfecte. Mm-hmm. I ja estarem. Encantats.
Molt bé. Doncs escolta, Quimi, com sempre, que ha estat un plaer parlar amb tu. Evidentment, no et pregunto ja per projectes futurs, perquè fa pocs mesos que vas estrenar aquest disc i que ara l'estàs portant per sales. Això sí, de cara a l'estiu suposo que també et faria goig fer concerts grans a l'aire lliure.
Sí, fem bastants festivals. Per exemple, estarem a Scalarre, el Doctor Music.
El Doctor Music, que és veritat.
Sí, també em sembla...
11 de juliol, crec que esteu.
Efectivament.
11 de
també
juliol.
També estem en un festivalet que fan a Tarragona, però encara no sé exactament el dia. O sigui, a l'estiu sí, fem festivals, i també ens encanta tocar en festivals. Mm-hmm. O sigui, aquest és el nostre ofici i l'hem fet amb totes les... fet tots els papers de l'AUCA en el nostre ofici i ens sentim confortables amb tot.
Clar que sí. Escolta, Quimi, ja per acabar, ara que has parlat del Doctor sí. Music, aquest estiu passat vau estar fent un acte del bon rotllo.
Sí, es va una mica commemorant que faltava un any per fer aquesta reedició del festival, doncs ens van avisar aviam si volíem tocar en una espècie de commemoració que es feia, que hi havia un serigi o un menir i una sèrie de coses així energètiques, i vam estar allà i vam tocar el lloc on es farà el festival i va ser super, super agradable, de veritat, molt agradable.
Molt bé.
Primera perquè bueno, és genial el puesto, és que la res és preciós, i segona, doncs, perquè és una situació molt curiosa, no? Que érem 100 o 150 persones i va estar molt agradable.
Molt bé, doncs com sempre, que ha estat un plaer parlar amb el Quimi Portet. Aquest divendres el teniu a Lleida, al Cafè del Teatre, una sala amb una programació en directe habitual, per tant, que sempre té música en directe, que això també s'ha d'agrair. 11:15 aquest divendres al Cafè del Teatre a Lleida, el Quimi Portet, que presentarà aquest Festa Major d'hivern. Per cert, que aquest tema que estem escoltant i amb el que ens quedarem és el que posa títol amb aquest treball. Quimi, escolta, que ha estat un plaer, com sempre, parlar amb tu, que vagi molt bé aquest divendres.
Igualment, fins divendres, una abraçada.
Bueno, això és rock, Mònica?
Molt bé, Molt bé. A més, el Quimi ens ha fet una Nacional 240, que ha dit que a l'estiu estarà a Scalarre i també al Festival de Tarragona, o sigui que perfecte.
No, fa tota l'eix aquesta. Escolta, que arribem a 2:15.
Vinga,
una abraçada.
Una abraçada.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Tu seguro te dice dónde está tu grúa en tiempo real desde el móvil y sin necesidad de descargarte una app. Berti o falso. Tú decides. Vente a Berti y tendrás la mejor asistencia en carretera del mercado. En Berti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en berti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Cariño, ¿sabes qué hace la policía en el portal?
Sí, han robado a los del quinto. Me quedaría más tranquilo si nos ponemos una alarma.
Pero si nuestra casa es de alquiler.
Ya, pero he llamado a Securitas Direct y si se puede, si queremos, nos la dejan puesta esta misma tarde.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Buenos días, señor García. Llamo de Ford. Su coche ya está listo. Puede pasar a recogerlo cuando quiera. Señor García, llamo nuevamente de Ford. Le recuerdo que ya puede recoger su coche. Señor García, estamos esperándole. Señor García.
Ahora te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste en operaciones de mantenimiento. Lo único que te costará será devolverlo. Y solo este mes cambio de aceite y filtro por 79 euros. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Condiciones en Ford.es.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs a part, si aquí arriba aquest moment en el que parlem de noves tecnologies, com sempre ho farem des del InfoCope Lleida. Ja saps que ens trobes a internet a www.infocopelleida.com les 24 hores del dia. També ens pots escoltar el podcast, busca'l. I, si no, escolta, en directe, els dimecres, ara, a 13:45 i fins a 14:00, sempre ben acompanyats amb Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes, chicos.
Jaume, de què parlem avui?
Doncs sabíeu que els ciberdelinqüents a la xarxa no tenen horari i sempre estan actius?
Ajà.
La gràcia d'internet.
Jo he dit abans que internet l'hauríem de tancar a les nits. Tanquem internet a les nits.
Quan vas a dormir, no?
Perdria tota la raó de ser. O sigui, a les 10 de la nit se tanca internet i no s'obre fins a les 6 de la nit.
Vinga, tanquem els llums. Doncs en contrapartida, nosaltres també tenim d'estar alerta en tot moment. Però què podem fer per compartir dades segures per una xarxa insegura? Doncs aquest és el tema que tractarem avui a l'entrevista TIC. I després, doncs, com sempre, farem aquesta petita pausa per adivinar aquesta cançó, el concurs, o de quin any és aquesta cançó. Què t'has preparat avui?
No, mira, ara obro la carpeta i trio. O sigui, encara no he triat.
No, jo he sentit algo que preparaves algo. Vas referent sobre allò?
No.
No?
No.
Ui, ja ens es despistés una miqueta. Bueno, ho adivinarem. I després de la música que ens porta el Ricard, com sempre, a mig espai, farem la efemèride que ens porta el David. Mm-hmm. Anem molt enrere?
Para algunos sí, hasta 1967.
Ya comencé.
Ahí lo dejo.
Ya comencé.
Hasta el 67, para algunos... Pues...
Ya comencé, algunos no ayer, ni algunos sí.
Ahí está.
Ajá.
Molt bé. Doncs després de l'efemèride, tot seguit, obrirem lo que és la tertúlia de Fric. I avui us deixo un anunci. Filtracions o filtracions voluntàries per promocionar el que presentaran?
Jo la segona opció, però descaradament.
Descaradament?
Sí, sí.
Vinga, ho debatrem després a la tertúlia. I deixem el millor pel final, on tindrem aquestes fantàstiques idees, aquestes solucions i, sobretot, aquestes comoditats que ens arriben des de l'Espai Tecnològic del carrer Segòvia número 4 i a internet espaitecnologic.cat. Però primer, com sempre...
Espera, abans que apretis el botonet, et dic que justament aquest any, la setmana vinent, dimecres, dia 13, és el Dia Mundial de la Ràdio. O sigui que ves preparant algun tema, eh? Hem d'intentar parlar de la ràdio i de les noves tecnologies i de tot plegat, eh?
Ponerle deberes al jefe, me encanta, claro, ojo, eso, Ricard. Vamos a tener una semana muy tranquila.
Pero lo hago aquí en directo, porque no puedo decir que no.
No, se me ven un munt d'idees al cap, però no sé si en tindrem prou espai per fer-les totes.
Jo t'ho deixo aquí. Ara sí.
Sí, pitgem l'Snapflip i arrenquem l'Espai Tecnològic de Cope Lleida.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Doncs apa, Jaume, l'entrevista del dia.
Som-hi, doncs. La seguretat en el mundo TIC és un elemento que cada dia le damos más importancia y, sobre todo, nunca debemos bajar la guardia. Desde principios de 2018, Atos lidera el proyecto FENTECH, que desarrollará nuevos sistemas de encriptación, funcionalidades capaces de ofrecer máxima confianza en los servicios de tecnología de la información europeos. Para hablar de los objetivos que se han marcado, que nos permitirán a los usuarios compartir datos de forma segura a través de una red no segura o no confiable, tenemos hoy a Francisco Javier González Cala, director del proyecto FENTECH. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, primero de todo, ¿cómo nos definirías FENTECH? Yo he puesto esta parrafada, pero a ver, explícanos un poco.
Pues mira, FENTECH es un proyecto de colaboración europea dentro de lo que es el programa Marco H2020, ¿vale? Como bien dices, en Atos lo lideramos, y FENTECH viene de Functional Encryption Technologies, que es el acrónimo que hemos creado con la idea del proyecto, y se basa en encriptación funcional. Pues palabra por palabra, encriptación, bueno, comparte lo que es el modelo general de encriptación, digamos, ocultar los datos para que nadie los pueda acceder sin nuestro permiso, y funcional, digamos, que es la innovación, lo que diferencia el paradigma actual de encriptación. Nosotros en la encriptación, pues los datos están encriptados o visibles, ¿vale? Entonces tienes que tratar todo el mensaje como un bloque. Entonces, la innovación de la encriptación funcional es que puedes acceder a parte de la información, parte del mensaje, de acuerdo a tus necesidades. Entonces, eso nos permite pues una mayor flexibilidad, manteniendo todas las ventajas de la encriptación. Así que en una pequeña perlita, ese sería el proyecto.
Atos lidera, pero ¿quién participa en este proyecto? Y sobre todo, ¿en qué tipo de perfiles?
Pues otra de las bondades de estos proyectos es que permite pues traer, digamos, lo mejorcito de cada casa, si me permite la expresión. Entonces tenemos industria, tenemos Atos como líder del proyecto y como, digamos, representante de que esto se pueda aplicar a casos reales, que en el fondo es lo que le interesa a la comisión y por eso financia ese tipo de proyectos. Tenemos a las universidades, que digamos que es el núcleo matemático de todos los algoritmos que soportan todo esto, que no es nada fácil. Tenemos probablemente el mejor equipo de criptógrafos dedicados a encriptación funcional de Europa, sino del mundo. Y luego tenemos apoyo de otras pequeñas empresas o, bueno, pymes, que también les interesan, que a lo mejor tienen nichos de mercado más concretos, como temas de tráfico de una determinada tecnología de servidores o encriptación de stream de vídeos de seguridad. Entonces eso vendría un poco a resumir los tres casos de uso en los que queremos demostrar esta tecnología.
El objetivo final del proyecto, ¿dónde pone el foco? ¿En claves seguras, cifrado de discos, distribuciones de parches?
Digamos que es un todo. Tienes de nivel más básico, digamos que tendríamos cuatro objetivos. El nivel más básico es desarrollar los propios algoritmos. Esa es la parte más teórica, más dedicada a las universidades. Luego tenemos una implementación en librerías para que eso se pueda utilizar, ¿vale? Y luego, digamos, una cosa todavía mucho más tangible, que son los tres casos de uso. Uh-huh. Pero repito, uno sería el que queremos Atos, porque Atos también es líder en temas de pasarelas de pago y pago electrónico. Queremos desarrollar un prototipo de moneda electrónica, ¿vale? Y poder aunar las dos ventajas de lo que es la moneda digital y pagos convencionales como podría ser el plástico. Aunar lo que es la privacidad, de que nadie tenga que saber más información de la que yo quiera dar, pero a la vez que pueda haber un mínimo de auditorías, porque es un poco, digamos, la leyenda negra o todo lo, la oscuridad que tiene el tema de criptomonedas, que bueno, son muy útiles, pero también pueden dar pie a su mal uso, ¿vale? Y luego por encima de eso estaría ya lo que es la explotación. Entonces, de abajo arriba, pues sería eso, más teórico, más aplicado, prototipos, y finalmente que el mercado europeo, las empresas europeas puedan adquirir ventajas competitivas con esta tecnología.
¿Cómo tenéis, o cómo pensáis, o tenéis planificado demostrar la viabilidad del proyecto?
Pues dentro del propio proyecto, digamos que están los tres prototipos. El que más brevemente ya he comentado, que es de Atos, que es crear una moneda digital que permita transacciones anónimas, pero que a la vez, por ejemplo, puede haber una unidad superior que pudiera auditarlas. Por ejemplo, digamos que hubiera un servicio de beneficios sociales, parecido, por ejemplo, a los tickets de comida que todo el mundo conoce, pero que fuera un poquito más amplio. Y, por ejemplo, eso, pues que se pudiera modular cómo se usa, y a la vez que, por ejemplo, pudiera haber un tipo, por ejemplo, para autónomos, que se pudiera auditar por Hacienda, por quien fuera, pero simplemente accediendo a los datos que hace falta. Digamos que, por ejemplo, tú cuando compras con plástico hay un montón de datos que están asociados a la transacción, que si alguien la quiere auditar le tienes que dar todos los datos. Uh-huh. Y realmente hay un problema de privacidad porque no necesita todos los datos. Pues nosotros queremos un poco hacer un modelo híbrido en que nos garantice lo mejor de cada cosa. Lo que sería auditable sería mantener la privacidad. El otro caso de uso es analizar el tráfico de Internet, ¿vale? De modo que todo el tráfico vaya encriptado, pero se puede acceder a parte de la información, por ejemplo, para hacer estadísticas, que es muy útil pues para analizar tráfico, para analizar incidencias, incluso para identificar, aplicando machine learning, posibles problemas de seguridad, de que estuviera intentando un ataque emergente. Y el otro caso de uso es para tema de la Internet de las cosas, y en el caso más concreto de streams de vídeo. Por ejemplo, si tenemos un sistema de circuito cerrado que están emitiendo, pues de nuevo, todo el stream de vídeo va codificado, va encriptado. Pero si queremos detectar movimiento, por ejemplo, para lanzar una alarma y que se tenga que desencriptar parte del stream para que una persona encargada de la seguridad pueda hacer una alarma, confirmar que es una alarma, pues hay que tener esta tecnología capaz de entrar a bajo nivel al stream encriptado y detectar si hay movimiento. Entonces, digamos que de todo lo que es el paraguas de la encriptación funcional, que no es simplemente una tecnología, es un paraguas de muchos algoritmos y muchas diferentes aplicaciones, digamos que nosotros queremos demostrarlo en estos tres casos de uso que ya están muy orientados al mercado y que esperamos que con el final del proyecto estén ya pues con clientes dispuestos a adoptar esta tecnología.
Aterrizando un poquito el tema para el usuario más base, e incluso y personalmente, para entenderlo yo, ¿crearíais un estándar?
Estamos trabajando con ello. O sea, de hecho, digamos que es muy pronto, porque a día de hoy, en primer lugar, el tema de los estándares va muy despacio, la burocracia que detrás es inmensa, pero ya estamos en contacto con ISO, hemos pedido audiencia, por así decirlo, estamos en contacto con ellos, estamos ya pendientes de que se nos incluya en las partes de los grupos de trabajo que hay dedicados a encriptación, y ya tenemos una respuesta positiva de ETSI también. Entonces, en principio, sí se considera. El tema de la estandarización en este proyecto es doble. Por un lado, queremos que lo que hagamos cumpla los estándares actuales, y por otro lado, también queremos contribuir a los estándares que puedan surgir relacionados con estos nuevos modelos de encriptación.
Un poquito para finalizar, podríamos resumir que el objetivo es que los usuarios tengan un sistema seguro para compartir datos, para compartir cosas, porque Internet todo el día estamos compartiendo.
Sí, efectivamente, el objetivo fundamental de la encriptación es que tú tengas control de tus datos y que solo tú los puedas acceder y cuando tú quieras acceder a ellos. Entonces, digamos que sí, encriptado debería estar todo por tu propia seguridad, aunque sea la cosa más insignificante, nunca sabes quién puede acceder a ella o qué se podría hacer con ello. Entonces, sí, en resumen, sí, pero con la salvedad, añadiendo el matiz de que eso ya nos lo ofrece un poco la encriptación en modo general. El objetivo innovador de este proyecto es añadir el tema funcional, que permita a nuevos modelos de encriptación salvaguardar el modelo actual de que encripto todo o tengo que decodificar todo, acceder a partes del mensaje y, por ejemplo, algo que es muy importante, pues con el Internet de las cosas, que estamos hablando de dispositivos muy pequeños que no tienen la capacidad de respuesta de un ordenador más grande capaz de desencriptar un gran mensaje, y que esto podría, por ejemplo, acceder solo a la información que necesita, actuar o tomar decisiones de manera local, y ya luego pues continuar con el flujo del proceso.
Francisco Javier González Galá, director del proyecto OpenTech. Muchas gracias por compartir vuestras experiencias aquí en COPE Lleida y sobre todo hoy hacernos un poco la vida más digital y más segura. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Jaume, ja et dic que no és...
Són principis 90?
Sí, senyor, anava a dir no anys 80, però per poc, per mesos, eh? Això és del 1990, mira, clavat, en 1990.
Ja et dic, això és principis, eh?
Però és curiós perquè és un tema que, quan el tornes a escoltar, dius, ah, caram, sí, és veritat, no me n'havien recordat més, però... Oh, escolta, em sona, vull dir, el tinc familiar, és del 1990, eh? Bueno, és un tema que es diu I Promise Myself, del Nick Kamen, i que ho trobàvem dins del seu treball, que portava per títol Move Until We Fly. Nick Kamen, amb K, eh? 1990. En fi, anem a buscar l'efemèride, va, que jo crec que anem també... Bueno, no, ja ho hem avançat, anem cap enrere. Més del 90.
Uns hi érem i uns altres no. Bueno, depèn del mes.
Venga, ara ja has donat molta informació.
1967, 6 del 2 de 1967, com no, no? Un tal dia com hoy del 67, IBM coge la línea de teléfono y es capaz de duplicar la velocidad de transmisión de datos hasta los 14 kilobytes por segundo. No. Ojo, que cuando tuvimos el primer internet, ¿os acordáis de los modems, no? ¿A cuánto eran?
1200.
Bueno, els que es van fer populars eren de 28-800.
Ui, sou d'una altra generació.
I després va sortir el 33-600 i després el 56.
Sou d'una altra generació. Jo vaig començar amb un 1200. I quan vaig descobrir que dintre el modem havia un switch que en més de 1200 anava a 2400, la bomba.
Si tu ja ets del que obria aparatets i coses.
La bomba, 2400.
Bueno, clar, que realment
és doblada. Pues para que veis que ja estava...
Després, l'altre salt va ser 9.600.
Sí, senyor.
Sí, senyor.
I després 4.400, 19.900...
I en todos era el...
Sí, bueno, no. Era el aquest per connectar i el... No truqueu al telèfon, que estic connectat?
Correcto.
Perquè llavors a casa era així.
Comuniques.
Quan,
si estàs no, internet, comunicava.
No, quan aixecaves el supletori.
Clar,
quan
la teva mare aixecava el telèfon perquè havia de trucar no sé on, oh, se m'ha tallat, estava descarregant una foto a la meitat.
Va, anem, que mos...
Vinga, cap a on anem?
La tertúlia fric.
Cap aquí.
Doncs som-hi, tenim tertúlia i tenim cosetes. I avui a la tertúlia us ho avançava, no? Filtracions o filtracions voluntàries per promocionar el que presentaran? Com... És que, clar, s'han presentat i s'han filtrat tots els preus del Samsung...
Però preus, vídeo, tot...
Sí.
A veure, la notícia és que a dia d'avui ha desaparegut.
Que la filtració...
La filtración. Las páginas han desaparecido de error. Páginas que teníamos ayer, sí. Que ayer salieron, tal que entrábamos, hoy es error 404. Bueno. La página no existe, no se encuentra, ¿no? Es decir, yo creo que es una filtración 100% controlada para que se ponga a hablar. Al final daros cuenta que la presentación ya sabemos que es el día 20 de este mes. Claro, estamos a 14 días de la presentación. Se adelantan al Mobile World Congress.
Tienen de posarlo allá bullí.
Ah, exacto. Se adelanta todo. Y lo único que sí que nos ha quedado, que podemos contar, aparte de una pantalla infinita con un circulito que son las cámaras, pues sí podemos contar un par de cositas que, voy a contar un par de cositas que a mí me han parecido interesantes. Una de ellas, ¿vale? Es el famoso Wi-Fi 6. Sí, ¿vale?
Sí.
La bomba, ¿vale? Es decir, muchísimo hard, y donde el Wi-Fi 6, ya no solo por velocidades, sino por conectividad a equipos Wi-Fi, poder estar conectados a varias Wi-Fi diferentes, no perder nunca la conexión. La verdad que el tema del Wi-Fi 6...
¿Cómo os digo? Varias Wi-Fi diferentes. ¿Tú puedes estar amb el mateix conectat a varias antenas diferentes?
Sí, o incluso, por ejemplo, cuando te conectas al smartwatch, que te puedes desconectar por Wi-Fi o por Bluetooth. Normalmente, si estás conectado a una Wi-Fi para Internet, el smartwatch está conectado por Bluetooth. ¿Qué significa eso? Que gasta más batería de conectividad y demás. Si logro enlazarlo todo a través de la Wi-Fi, puedo crear una red a través de esa Wi-Fi con todos mis dispositivos, se crea automáticamente, con lo cual el consumo... ¡yup! Baja de una manera bestial, aparte de que los datos son inmediatos a topes. Y otra cosa más, que la distancia ya sabemos que es mucho mayor de una Wi-Fi que de un Bluetooth, con lo cual siempre que se utilice ese tipo de tecnología, la conectividad entre nuestros dispositivos va a ser mucho mejor. Y la siguiente que yo creo que es también la bomba, ¿vale? Es el tema de la carga inalámbrica, darle una vuelta a la carga inalámbrica, donde ahora le llaman una carga inalámbrica inversa, que al final lo que permite es pasar de los 9 vatios que tenemos ahora mismo hasta los 15. ¿Eso qué significa? Eso sí, que se rompe...
¿Això vol dir que es inversa?
No, inversa lo que quiere decir que...
También vol dir inversa, que es al revés.
Sí, pero quiere decir que como esto va por calor y rebota, ¿vale? Es capaz de ese rebote absorberlo, ¿vale? Con lo cual sube de los 9 a los 15. ¿Qué significa esto? Pues que la gran diferencia o la gran salvedad que tiene el que por un lado, ¿vale? Tengamos de cable o tengamos inalámbrico, es que el inalámbrico es más lento. Bueno, pues con esto ya no. Con esto ya podremos cargar también nuestro teléfono en una hora, hora y poco, ¿no? Creo que son ventajas que vamos a tener. Y eso sí, tres modelos, S10, S10e y S10 Plus. Veremos más cositas.
¿Heu vist la foto d'en aquest nou Samsung que presentarà aquesta càmera frontal retràctil? Que així d'aquesta manera tenim la pantalla neta.
He visto Samsung, he visto LG, he visto Lenovo, he visto 3 ya, que le dan un botoncito, clic, y sale.
Y de esta manera tenim...
arriba. A ver, masa mecánico. Muy mecánico, quiero decir, pantalla infinita, total, claro, si tienes fuera la cámara, ¿vale?
Bueno, es la decir... cámara para hacer las selfies, ¿eh?
Sí, sí, correcto, pero clic, y sale la cámara frontal. Uf, qué peligro.
El problema de tot
no la meto hacia adentro,
tot el que és mecànic s'està eliminant.
Ese es el tema, muellecito, clar, retráctiles, sí. Tal, todo esto
ranures per embrutar-se, la pols, clar.
Exacto, todo esto al final, bueno, lo mecánico tiene una vida limitada, no que no la tenga la tecnología, pero lo mecánico tiene una vida limitada y un uso de, ojo, ¡cuidado!
Pero la cámara...
Un invento más.
¿Es tan necesaria la cámara para hacer selfies?
No, es necesaria para desbloquear el teléfono, es necesaria para mirar muchísimo más cosas. Es decir, ya con un S8, ya ni un Samsung S9 ni un S10, con un S8 ya tienes un pequeño Face ID. ¿Vale? Es más, si saltamos a la siguiente noticia, ¿no? O una noticia que me tenía por aquí el jefe.
Sí, sí.
No, a la siguiente. iOS 13, el iPhone 2019 descubierto también gracias a una filtración. Hostia, hay una filtración de Samsung y otra de Apple.
Y a la misma semana.
Qué coincidencia, ¿no?
Curiosamente.
Es una coincidencia 3D. Pues mira,
¿son filtraciones o son provocadas?
Claro, para que veas, mirar en lo que se supone que está trabajando Apple es que la cámara frontal que tiene 3D con láser y tal, poder ponerla en la parte trasera, precisamente. Eso nos hace, ¿vale?, que integre en la parte trasera un rango de visualización, al ser más grande la cámara, de poder escanear hasta 4.5 metros de nuestro alrededor, escaneado. Sí, sí. Es decir, el sistema que tiene, vamos a ponerlo fácil, el sistema que tiene
un mapa 3D.
Una rumba, una conga, es decir, correcto. Estos que friegan el suelo y tal, hay unas, las más caras, lo que hacen es que escanean sillas, tienen un radar, escanean las sillas, las esquinas, todo, lo que permite no chocarse, limpiarlo todo y demás. Bueno, pues esto igual es lo que integra con inteligencia artificial el tener un Face ID, poder pagar con nuestra cara, poder desbloquear con nuestra cara, poder hacer un montón de cosas, ¿no? Pues esto es la parte de atrás. También dicen, oye, van a volver a sacar uno barato y parece que vuelven las pantallas LCD. Ya lo veremos. Pero bueno,
ya lo veremos.
Entre unos y otros, lo que os decía en Mobile World Congress y los equipos, pantallas y cámaras, no vamos
pantallas
a hablar de otra
cámaras,
cosa, ¿eh?
Sí, sí. No vamos bueno, a hablar de no, cosa. Y inteligencia artificial supongo que, es, sí, bueno, que se pero, seguirá hablando. Se
pero
seguirá
esto parlant. Es nuestro día a día, pero es decir, es el menú diario, la inteligencia artificial. Si no, no tiene sentido ni la pantalla ni la
correcto,
cámara.
Correcto, pero yo el que creo que hemos visto de los darrers anys de el mobile y que se seguirá veient pero no amb tanta ímpetu como creíem, es el tema de la realidad virtual, sobretot, i el que crec que sí que entrarà, i si no aquest any, l'any que ve, és la realitat augmentada. Perquè jo crec que tots aquests aparells s'estan preparant per la realitat augmentada. Tot el tema de potència amb càmera, tot el tema del 3D amb làser de l'iPhone, però que ho acabaran tenint els demés, jo crec que va cap a la realitat augmentada.
Sí,
però en aquest any encara no, eh?
Suposo que hem de fer a trobar aquell clic d'aquella aplicació perquè realment ens sigui útil.
No, llavors... mira, no està aquí, hi ha una de Google, no? Que dice, Google lanza una extensión para avisarnos de si nuestra contraseña está sí. en peligro, no? I tal. Sí, es cierto, hay una extensión que nos podemos descargar en Chrome, y no solo la nuestra, sino ver todos aquellos a los que les vamos a enviar un mensaje y han sido comprometidos. Mirad, según parece, como el proyecto más secreto o el más interesado, precisamente uno de los más interesados en que estas cámaras tengan realidad virtual y ya tengamos un online on time con 5G, precisamente es Google. Porque el navegador, es decir, el Google Maps, el Mapas, lo que estamos viendo ahora, se lo contaremos a nuestros pequeños. Que íbamos encima de un dibujito o encima de unas fotos de un tío que iba haciendo correcto. Fotos con una cámara en la mochila, ¿no? Eso pasará a la historia. Es decir, con este tipo de cámaras navegaremos a tiempo real por un escenario real. Por la carretera real, con el cartel real, donde encima nos marcará la indicación de sal por aquí, entra por aquí, ojo con la velocidad, pero el navegador y esto de los mapas... Os aseguro que navegaremos a tiempo real sobre,
sí, sí.
sobre lo que tenemos a nuestro alrededor.
Sí, sí.
Sí, ara m'has deixat aturat, eh? M'has deixat aquí...
Sí, y seguro que me quedo corto y seguro que llegará mucho antes bueno, sí, de lo que yo me imagino. Segurísimo. Uh-huh. Pero bueno...
Però això ho veurem relativament aviat?
Yo creo que sí. Jo crec que tal i com va el tema del desenlace, sí.
Mirad, I aquesta imatge...
Hi ha aplicacions que es pot claro. fer amb realitat augmentada, que et va sortint la indicació sobre la pantalla.
Des de hace años. Aquí en, o sigui, Lleida,
ja això, eh?
Aquí en Lleida hubo la primera aplicació con realitat augmentada, con ofertes para comercios y demás. Era una aplicació que se adelantó 10 o 15 años a lo que está por venir. Y será algo que volveremos, que veremos cómo vuelve con sentido, como hemos visto muchas veces en la tecnología. Uh-huh. Nunca ha tenido sentido tener tecnológicamente controlado el riego de una planta en tu casa. Con la inteligencia artificial, sí.
Correcto.
Nunca ha tenido sentido apagar y encender luces con el móvil. Con la inteligencia artificial, sí. Es decir, veremos cómo vuelven muchas cosas que antes habían sido desechadas porque les faltaba algo.
Y has parlat de inteligència artificial, ja només per acabar. El fundador de AliExpress diu, creu que la inteligència artificial iniciarà la Tercera Guerra Mundial.
Venga, voy a ser breve. Nosotros tenemos una edad ya. El que no la haya visto, que la vea aunque sea muy antigua. La película se llama Juegos de Guerra.
Es verdad, la tengo pendiente, la tengo pendiente.
InfoCope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
¿Cómo puedes tener pendiente una película?
Que sí. Me lo han dicho
de cuando
mil veces.
Éramos pequeños.
Que sí, me lo han dicho mil veces.
Encara, ¿No l'has visto?
Pues
es un clàssic.
Ja ho sé. Ells sempre m'ho han dit, però no l'he vist.
Me la sé de memòria.
Ja?
Tu que tens totes les plataformes de televisió, no l'has vist?
No l'he vist.
Pues venga, va, búscala.
No l'he vist, però ja he vist tota la saga de Harry Potter. Que no ve a cuento, però ja l'he vist.
De la màgia de la tecnologia, no? La màgia.
Molt bé.
Escolta, que arribem pràcticament a les dues, però abans anem cap a l'espai tecnològic, espaitecnologic.cat, al carrer Segòvia, número 4, a Lleida. David Casero.
Vinga, què ens portes avui? Quins ganxes tens?
Bueno, pues mirad, los chicos de Spy Technologic nos hacen un recull así de... Chicos, ahora parece que está dejando de nevar. Nos está dando una tregua incluso de hasta 2 grados o como ayer de hasta 14 grados positivos.
Sí.
¿No? Vale, ¿qué va a pasar este fin de semana? Todos para la montaña. Ojo.
Pero nieva, ¿eh? En la montaña todavía.
Claro, no, y nieva y en la montaña. Pero parece que ya tenemos interiorizado esto de, ojo, hay que llevar el depósito lleno de la gasolina y qué tal, hay que prevenir las fundas para las ruedas y batería externa para el móvil, una buena funda porque se cae y blup, blup, blup.
Y amb el fred les bateries en la nieve se gasten doble.
E incluso algunos teléfonos, ¿os acordáis que eran metálicos y quitaron el metal porque se enfriaban? Sí, y de pronto, ¡flup!, se quedaban las baterías muertas y hasta que no le enchufamos una carga no hacían por revivir. Bueno, pues no os olvidéis, antes de salir el fin de semana para la nieve, que tengamos todo, bueno, pues para nuestro inseparable, para el que en un momento dado nos puede salvar hasta la vida, como es el teléfono móvil.
El preu que estan les bateries externes crec que és una cosa que s'ha de tenir, que potser no la faràs anar en 3 mesos, però l'has de portar a sobre.
Des de 9,90 €. Mira, veu aquí,
s'ha de tenir.
19,90 € 10.000 miliamperios.
S'ha de tenir, o sigui, tens un de càrregues, de recàrregues, no se sap mai quan ho pots necessitar i s'ha de tenir.
I luego también, ¿qué haces? ¿Qué haces el fin de semana?
¿Qué haces?
Mira, esto, un montón de cosas.
Ah, vale, un selfie. Claro, un selfie, o sea, un
bastó, un bastó. No,
es un bastó, bastó trípode.
El palo selfie con trípode.
Con trípode, aquest és boníssim.
Un botoncito y venga. Aquest vamos a pegarle duro, nos vamos a hacer una foto ahora y ahora se las colgamos a todos.
Aquest és boníssim. David Casero, gràcies.
Gràcies, buenas tardes.
Jaume Sitjà, t'hem anat deures, eh?
Doncs, vinga, ho prepararem. Dimecres que ve, més.